Passen 5 minuts de la una, sóc l'Elisenda Carot i ha arribat l'hora de buscar la solució.
Mel Alemany patrocina cada dia la solució.
Ja ha arribat el moment d'obrir de bat a bat les portes de la ràdio pública per investigar a fons tota mena de temes en un món de respostes simples. Nosaltres, ja ho sabeu, us portem la solució, com sempre, part de la solució. Fran Domènech, molt bon dia.
Bon dia, com estàs?
Ai, senyor. Mira, estic molt de dilluns, eh? He d'admetre.
Ah, sí? Mira, jo estava llegint ara el 3Cat Info, que els Mossos alertaven a la gent de webs que venien entrades falses pels concerts de Rosalía a Barcelona, que comença avui. I jo pensava... Però si amb prou feines hi ha opcions d'aconseguir entrades, com has de saber si són falses o no?
Bueno, tant, jo alguna vegada me n'han colat, eh?
Si n'aconsegueixes, pot ser que siguin falses. En el cas de Rosalía, que ho té tot exaurit des de fa molts, molts mesos.
Ràdio Servei, si us ofereixen entrades de Rosalía, alerta que és una
estafa. No.
El control tècnic, exacte, com els caramels a la porta del col·le. El control tècnic, el mestre, l'Albert Joder, la peixera, la gran Susana Ortega, l'Alba Serrano i la Lídia Discipio. I si avui és dilluns, la solució als nostres problemes es diu Estel Soler, molt bon dia.
Bon dia.
Anem arreglades, eh?
Baixeu l'expectativa, eh? Que si jo de ser la vostra quin, solució...
Quin parell d'Antònies que tenim aquí de dilluns.
Avui estem molt de dilluns, mira, ho puc admetre.
Sí, sí. Molt, jo també. Sí,
no, en general sempre portem alegria, bon rotllo, sempre diem que estem estupendos. Avui jo estic de dilluns, noi.
Doncs mira, ja compenso jo, tu.
Vinga, va.
Molt bé, molt bé.
Va. Avui porto jo energia... Perquè quan dormo poc, tinc més energia. És curiós, això.
No,
i tu
n'hauries
de tenir més que dorms poc.
Exacte. Com a mínim, aquí a Barcelona està sortint el sol, que això ja... Això ja...
Esteu de dilluns, digueu-nos-ho també.
Ah, sí, home, que ho diguin.
Anem a fer l'exercici, sí, perquè jo crec que és generalitzat. L'Albert fa una cara de dilluns que no se l'aguanta. La Susana ja, ni t'explico. La Lídia i l'Alba, com que són els nostres flotadors, jo ja no els hi veig la cara més que de rascat.
Però és que, a veure...
Però Déu-n'hi-do, eh?
Avui serà la primera setmana de 5 dies per moltes persones. Des de fa temps, eh?
Tu vols arreglar-ho?
No, s'ha d'encarar amb energia i s'ha d'encarar amb vigor.
Esteu de dilluns, va, feu-nos-ho saber. 93-201-7474, el 677-38-77-19. Tot i que avui no parlem de dilluns, eh? Avui parlem d'un tema bonic, d'un tema afectuós. Avui parlem de petons.
I fes-me petons, desconegut, fes-me petons. Vine'm a veure amb un somriure misteriós.
Avui és el Dia Internacional. Això és Mishima, oi?
Això és el Manel.
El Manel. És Manel? Ostres, com estic
editat. Tu també tingut un creuament mental, eh? El mateix que tu.
El mateix?
Sí, sí, he pensat Mishima, dic, no, pala, anem cap a Manel. Sí, sí.
Sí, no sé. Mare de Déu, m'estic fent gran, no encerto ni una, de veritat. Avui farem una cosa, només llegiré el guió, val? Perquè quan me surto del guió l'estic cagant.
No passa res. No, 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 no passa res. Dic que és del disc Atletes
baixin de l'escenari.
Sí, sí.
Però sí que és veritat que té aquest posat del caravent, aquesta veu que t'amoroseix una mica. Bé, bé.
Ai, senyor, avui és el Dia Internacional del Petó. Se celebra cada 13 d'abril en commemoració del petó més llarg de la història, que va durar 58 hores. Oh. També déu-n'hi-do, eh? Ostres, un petó de 58 hores, s'han de tenir gana.
Sí, estàs de dilluns. Quan acabes el petó, quan acabes el petó de 58 hores, dius, és dilluns o és dimarts? No saps.
I d'aquí ens preguntem, farem un tema de petons, perquè volem saber per què ens fem petons, des de quan ens fem petons, quin va ser el primer petó de la història, quines substàncies s'activen al cervell quan ens fem un petó romàntic. I per altra banda, els humans som dels poquíssims animals que ens fem petons com a part de l'acte sexual i, a més, com a manera d'expressar afecte. Però a totes les cultures els petons signifiquen el mateix? Totes les cultures se saluden fent-se dos petons? Ha canviat amb la pandèmia, això dels petons?
Mm.
I per què el rei se'ls veia petons a les mans? Per què nosaltres recordem el 90% dels casos, en el 90% dels casos, el primer petó? Tu recordes el teu primer petó, Estel?
Sí, moltíssim.
És, moltíssim,
és,
eh?
No, home, sí, sí, perquè és una... És una fita, no? Vull dir, ho hem vist en l'imaginari col·lectiu de preadolescents.
Digue'ns on.
El petó romàntic, vol dir.
Doncs, romàntic, eh?
Doncs a Pallejar, a la muntanya.
Per tant.
A la muntanya, sí, ai, sí, ai. Sí, sí, un vespre d'hivern. Un vespre d'hivern i aquella sensació de ritual, de que estàs passant a una esfera d'una edat adulta, no?
Recordes el nom de la persona?
Home,
no?
Clar, la meva primera parella va anar bé, no va ser d'una nit, va anar...
Va ser llarg.
Va ser llarg. Ai, molt, senyor. Molt, molt, molt.
On va ser el teu primer petó? A pallejar.
A pallejar, no és gaire romàntic. No, però va ser bonic el lloc, tot, de vespre... Sí, 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 jo
Mira,
recordo bonic.
En aquesta línia fem la pregunta avui, que demanem col·laboració de la nostra audiència, Fran.
Sí, dels oients que estan de dilluns. Per exemple, el Marc, que també està molt de dilluns, diu, em costa molt arrencar.
Gràcies, Marc.
Però mira, la Reme diu que està de dilluns total, però molt contenta perquè em falten molts pocs dies per anar de concert. I entenc que anirà al concert de la Rosalia,
no?
i que s'ho passarà molt bé. Sí, la pregunta amb les vies de contacte habituals, el 93-201-7474, o missatges de text al 677-3877-19, amb la pregunta directa que a mi hem fet també a l'Estel. Us heu fet mai un petó a pallejar? Aquesta seria
no.
la pregunta que jo faria, però l'altra, la que decideix el programa, és com i quan va ser el vostre primer petó romàntic?
Jo vull fer una esmena aquí, perquè crec que de la mateixa manera que... A veure si estem d'acord, Que de la mateixa manera que pots haver fet l'amor i no haver perdut la virginitat, se m'entén, Vaig per un camí metafòric,
sí.
Tu pots haver fet un primer petó, però després en vindrà un altre que consideraràs... No, aquest és el primer petó.
Ja estem amb els matisos.
Em refereixo a... sí, perquè tu pots haver perdut la virginitat, però dius, no, allò no era fer l'amor, i tu pots haver fet un primer petó i dir, no, allò no era un primer
petó. D'acord, tu dius, el primer petó que recordeu.
Que et sacseja, ara que els experts ens diguin què els hi passa als cossos quan realment hi ha connexió, però...
Que entrin els experts!
M'entens o no? Jo ara vaig a dir una cosa eròtica així, mig marrana, aquesta hora, però a dir, un petó que, com a dona, per exemple, que t'encén el forn, se m'entén o no el que estic dient?
S'entès.
Doncs això.
No ens fotis en problemes, que estem en horari protegit.
No, sense el forn per posar la pizza i ja està.
Va, doncs això de la pizza i del forn, aneu-nos dient la vostra. Quan, on va ser el vostre primer petó, el que recordeu aquell primer petó d'amor, que aquell que mai no s'oblida, segons els estudis, un 90% de les persones recorden. El 93-201-7474 o el 677-3877-19. La solució a aquestes preguntes la té una autoritat en la matèria, ella és la Emília Redolà. Emília, molt bon dia.
Bon dia, què tal?
L'Emília Redolà és professora de Neurociències de la Universitat Oberta de Catalunya. Emília, sigues benvinguda a La Solució. Tenim moltes preguntes, ja ho has vist,
Sí.
No et preguntaré si recordes el teu primer petó.
Doncs sí, ho recordo, Va ser fa temps, fa molt temps, però bueno, sí, ho recordo.
Va ser fa molt temps, diu. Emília, escolta'm, per què ens fem petons les persones des d'un punt de vista de la biologia evolutiva o la neurociència?
Pues mira, el que ens diu la neurociència, quan nosaltres estem davant d'una parella, estem parlant del petó romàntic, del petó amb el que és la conducta sexual, els éssers humans i altres animals, altres primats, doncs tenim o volem establir un vincle quan tenim una parella. I quan estem en l'enamorament hi ha com diferents fases i en funció d'aquestes fases també el petó significa té significats diferents des del punt de vista neurobiològic. Quan comences a conèixer una persona i fas un primer petó, el teu cervell canvia. I com canvia el teu cervell? Doncs hi ha una activació molt, molt marcada d'una part del nostre cervell que es diu substrat nerviós del reforç, que és com un conjunt de neurones que marquen el que a nosaltres o per nosaltres és important, ens gratifica. I aquí, en aquest substrat nerviós del reforç, és molt important la dopamina, molt, molt important. I això, quan coneixem una persona i donem un petó, doncs aquí aquest substrat dopaminèrgic s'activa moltíssim i d'alguna manera ens està dient que això ens agrada, ens gratifica. I després també habitualment està la serotonina, que la serotonina és un altre neurotransmissor que està molt vinculat amb el benestar. O sigui, això sí, parlem de lo que és la part més de substàncies, però és una mica més complexa perquè al final al nostre cervell hi ha xarxes neuronals que estan activant-se i és veritat que aquestes xarxes neuronals que estan vinculades amb la conducta sexual, quan ens hi donem un petó romàntic, sexual, doncs s'activen. Això al principi, el que passa que després, quan ja estàs més temps amb una parella, el petó ja comença a fer altres coses biològicament. I aquí entra en el terreny de l'oxitocina i la vasopressina, que són dues hormones que són molt importants per establir vincles. I quan ja ens donem petons, si quan ja coneixes una persona, que no seria tant l'encendre el forn per ficar la pizza, que també...
M'ha agradat molt aquest símil.
Molt bé, molt bé.
A mi m'ha agradat la metàfora. Doncs que també seria això, però d'alguna manera el que fa és enfortir la relació, el vincle entre dues persones.
O sigui, és per enfortir el vincle, diguem-ne?
El vincle, correcte, sí. I fer petons i fer abraçades, veiem que ens ajuda això a enfortir aquest vincle via, sobretot, l'oxitocina, que és una hormona molt important en primats per establir aquest vincle.
Uh-huh. Estel, tu quina teoria havies llegit sobre l'origen dels petons?
Sí,
que havies llegit al respecte.
Que l'experta digui si això és veritat o no. Saber fins a quin punt, perquè jo el poc que havia llegit anava més cap al que dèiem ara, de que són primats o no, mamífers, que podria venir d'aquestes pràctiques, com una reminiscència d'aquestes pràctiques del que en anglès se n'hi diu el grooming, que seria com aquest ritual de neteja entre els primats.
Sí.
Exacte, que s'acosten no, els uns als altres per empolainar-se o per anar nets i revisar...
Empolainar-se, que bonic!
Per netejar-se, no? Treure's paràsits, brutícies, i que es llepen el pelatge els uns als altres. Llavors, no sé fins a quin punt pot venir d'aquí el que salti o arribi el petó fins a nosaltres.
Sí, això és una hipòtesi i una teoria que està fonamentada, no?, en dades a nivell evolutiu, però sí que és veritat que també és important tenir present que nosaltres a la part orofacial, a la part dels llavis, tenim molts receptors somatosensorials. És la part, els dits, però sobretot els llavis, hi ha una quantitat de receptors somatosensorials molt important. I què és el que passa? Doncs que quan nosaltres donem un petó, això s'activa moltíssim. Mm-hmm. I això és una manera també d'activar la conducta sexual, perquè la conducta sexual, sobretot a l'ésser humà, és important l'estimulació de la nostra pell, l'estimulació mecànica dels òrgans sexuals, també de la pell, de la boca, i després també, òbviament, la part de pensament, la part cognitiva. O sigui, que al final és una mica complicat. Però el petó sembla que, d'alguna manera, doncs està aquí per enfortir la part més somatosensorial, la part més del tacte, i podem
l'activació,
la
prèvia,
conducta sexual,
el petting,
la prèvia, efectivament.
Escalfar el fons.
Digues,
Estel. No, volia preguntar diferents coses, a veure si les podem anar responent. Fins a quin punt un petó que ens agrada a les dues persones que ens l'estem fent demostraria compatibilitat genètica posterior pel que fa a la reproducció?
Oh, aquí vas forta, eh?
Hola!
Perquè això també hi ha una teoria que hem llegit, també et dic que les nostres fonts de vegades, Emília, són una miqueta dubtoses, però de dir, no, és que nosaltres a través d'aquests receptors que tu deies, no? Aquesta ultrasensibilitat dels llavis, també som capaços de intuir certes substàncies que ens podrien fer compatibles a nivell reproductiu, no?
Sí, de fet, amb l'olor es diu també, que no sé fins a quin punt és fiable, que si a tu sents rebuig per l'olor d'algú, és possible, o en algun punt de l'evolució volia dir que potser no eres compatible amb aquella persona. Seria aquesta teoria vàlida, de que si els dos membres d'un petó senten molta escalfor i s'agraden mútuament en aquell petó, voldria dir que anem encaminats cap a una compatibilitat genètica o no?
Pues mira, vas encaminada a la part de l'olor, la part del petó no.
Vale,
la part del petó no s'ha posat de manifest. En els olors sí que s'ha vist, per exemple, que si tu, el que és l'olor corporal d'una persona t'agrada molt, i es mira després la compatibilitat a nivell de, sobretot, d'alguns gens que estan vinculats amb el sistema immunitari, amb aquella persona, si tinguessis fills, els fills serien més diversos de cara a una part del sistema immunitari que es diu complexa major d'histocompatibilitat, que és molt important pel nostre sistema de defensa. És a dir, tindries fills més immunocompetents.
Uau.
I aquí sí que
més capaços de sobreviure,
això,
no?
Clar, clar.
Més capaços de sobreviure, i això l'olor, però en relació als petons no s'ha dit, perquè nosaltres, és veritat que quan tu dones un petó hi ha un intercanvi de saliva, però és veritat que aquí les substàncies químiques són molt limitades per poder tenir una informació específica, com per exemple si a través de les feromones o a través de la mateixa pell.
Clar.
Per tant, queda descartada la nostra teoria de molt interessant, Estel? Que hem elaborat tu i jo.
Però clar, és molt animal alhora, perquè com diem ara, s'activa a nivell de sistema, no? Tots els capilars, la capilaritat que hi ha a la boca, però el nas està molt arran de l'altre, tu estàs ensumant allà.
Sí.
Que tu vols donar validesa a la teva teoria, fes el que vulguis, Estel, però t'ha respost
que no. No, m'ha dit que no, que ja s'ha descartat.
Val, 677-38-77-19 o el 93-201-7474. Recordeu el vostre primer petó d'aquells que escalfen el forn forn per posar la pizza, Fran, què ens diuen?
Bueno, doncs mira, que el Quim, el seu primer petó va ser a la festa major de Cerdanyola. Jo era un adolescent, no tenia ni idea del que passava. I aquella persona, doncs, ens vam estimar, però ara ja no seguim junts. La Maite, atenció, el seu primer petó va ser amb 12 anys. El recordo amb sensibilitat i atreviment, just dins de l'aigua de la piscina. I vaig sentir tant el petó que l'aigua, des d'aquell moment, amb petons o sense, per mi és el millor medi per trobar-me bé. No sé si té a veure, epa, diu ella, el fet de que el primer petó fos allà. Però atenció a la història de l'Anna, que
o
diu...
Potser sí, potser, perdona, potser fa un condicionament positiu, no? Jo ara t'atraco, Emília, però podria ser una mica això, no, la resposta?
Sí, tant, tant. El nostre cervell l'aprèn molt, molt ràpid i fixa't que aquí una de les coses que passa és que s'activa aquest substrat nerviós del reforç, on és molt important una estructura que es diu nucli accumbens, que és on s'allibera la dopamina, i el nucli accumbens aprèn contínuament. És el que diem aprenentatge relacionat amb el reforç. I aquí podria ser que aquella situació, aquest context, s'hagués associat positivament i el nucli accumbens ja busqui la relació amb l'aigua i el petó. Sí, sí, podria
ser. Veus, s'ha convertit en la sirenita.
Hauria d'haver estat un petó molt bo, eh?
No, no, el recorda molt bé la Maite. Però el més curiós és el cas de l'Anna, que d'una banda explica el seu primer petó, que va ser als 14 anys, però diu: el més curiós va ser el primer petó de la meva actual parella. Li vaig fer jo el primer petó als 25 anys. Ostres. Perquè ell és molt tímid i llavors vaig pensar, ai, pobre, deu fer temps que no fa un petó.
Ai, pobre, això.
I amb raó, perquè abans de mi no se n'havia fet mai cap.
Que no havia pogut practicar, pobre.
I va ser molt bonic, diu l'Anna, i ara ja fa 8 anys que estan junts.
Ai, una abraçada, Anna, per favor. Són joves, doncs, eh?
Són joves,
25
sí.
Més 8, no sé sumar, però són uns 33,
sí, són
així,
33,
no?
Sí,
després,
sí, sí.
Amb zero rigor, però més com a experiència...
El nou podcast ja
té el
soler.
Zero rigor.
No, perquè convindreu amb mi que a nivell eròtic un petó pot sumar molt i ser explosiu, o pot restar absolutament.
Absolutament.
Perquè tu una persona pot estar agradant molt i a la que us feu el petó dius...
Es trenca la màgia de
vegades. Ai, no. Sí. Ai, no. Aquesta llengua massa dura, aquest llavi tens... No, hi ha boques que no encaixen, això és així.
Bueno, és que...
I et baixa tot. És com quan un home, en aquest cas, porta mocassins. A mi em baixa tot, ja està.
És una mica això, ho deia la nostra amiga Cher, no sé si recordes, la de Xup Xup Song, la famosa Xup Xup Song, que diu... It's in his... Escolta-la! És que ho diu, eh? Diu, it's in his keys, oi? Què diu això, Albert?
Totalment. Ja està.
If you wanna know, it's in his keys.
I alhora, reforço la teoria dient que una persona que potser d'entrada no t'agrada tant, que et fa un gran petó... puntuació al màxim i puges cap al pòdium.
Et pot arribar a convèncer.
Això és així.
Emília, reculo una miqueta, d'acord? Perquè una del 2025, una investigació feta per investigadors de la Universitat d'Oxford i Copenhague, publicava en una revista Science, situava l'origen del petó romàntic fa 4.500 anys a l'antiga Mesopotàmia, als actuals territoris de l'Iraq i Síria. Generen petons amb connotació sexual, aquests primers petons?
Sí, sí, de fet, els primers petons que de fet jo havia llegit aquest estudi i d'altres, que a més és com el nucli també, perquè va començar també l'escriptura més o menys una mica abans, i sí que s'han vinculat sempre amb la conducta sexual. La conducta sexual i al final l'ésser humà és social, però clar, el sexe al final el que vol és l'intercanvi genètic i possibilitar l'intercanvi genètic amb la millor parella, i això doncs és una manera també d'apropar i de tenir aquesta atracció sexual.
Abans ens parlaves d'alliberació de dopamina, oxitocina, serotonina, diferents, endorfines, etc. Un petó a la galta fa el mateix efecte pel cervell? Té la mateixa descàrrega?
Podria fer-ho, Podria fer-ho, perquè realment tot depèn de qui et dona el petó i com et dona aquest petó. Perquè és veritat que als llavis tenim més receptors de somatosensorials i això pot produir també més plaer, però és veritat que a la galta, si és un petó ben donat, també pot tenir un efecte que segurament no és tan marcat, però també podria activar les mateixes xarxes neuronals que activa un petó a la boca.
M'ha agradat molt, això d'un petó ben fet, perquè si t'ho fan malament,
sí,
qualsevol
sí.
Cosa malament, però si ho fan bé, tot pot anar bé. Mira, pot ser el cas del Jaume. Deixa'm rebre la trucada d'en Jaume, al 93-201-7474. Jaume, bon dia.
Hola, bon dia, Lidena, com estàs?
Molt bé, i tu?
Bé, mira, aquí, de ruta, un rato amb el camió.
De ruta amb el camió. I ens vols explicar el primer petó amb la teva dona?
Sí, és que, a veure, jo, evidentment, jo ja tinc 34 anys, no?
Ja tinc,
però
com si fos molt gran,
Prop de la jubilació,
ets un jovencet, nano.
Sí, sense dins, sí. Gràcies.
Ja tinc 34 anys, la mare que va patricular quan tinguis la
veritat. L'Anna té 33, per cert. Oh, oh, oh. Sí, sí.
Aviam, sense ànims d'ofendre, no? Que no, això. Però que jo de jovenet havia tingut alguns petons i tal, però a mi el que vaig sentir el primer petó, com diu la senyora la que està parlant, saps?
L'Estel pues, o l'Emília?
No, la doctora, no?
L'Emília.
L'Emília. Pues jo el que vaig sentir el meu primer petó va ser el que em va donar la meva dona al Centre Comercial Les Glòries.
Oi, per favor, per favor! Davant de quina botiga, nen? Jaume, davant de quina botiga?
Del restaurant Mussol, saps?
Oi, dona Mussol? Barbacoes a bon preu?
Després vam anar a sopar al Mussol.
Hosti, nano!
Això és una cançó dels Amics de les Arts.
M'encanta. Aquestes coses de costumisme m'encanta. O sigui, el Centre Comercial Les Glòries, el Mussol... I vas pagar tu, va pagar ella, veu pagar mitges?
Claro.
No, vaig pagar jo.
Com un senyor clàssic, eh? Vas optar per l'opció clàssica, Jaume. Escolta'm, i encara ara us feu petons, m'imagino, no? No ho deixeu,
home,
això?
Home, claro, ja tenim dos xiquets i tot.
Ah, això és el fruit dels petons.
Casats,
és el que passa.
Dos mussolets.
Dos mussolets. Bueno. Jaume, escolta'm, bona ruta amb el camió i gràcies per trucar-nos per compartir aquest primer petó. Una abraçada.
Molta companyia, eh? Ai, molta companyia.
És la nostra voluntat, ah, bonic. Sí. Una abraçada, preciós. Adéu. Adéu, adéu.
No, per on devia anar ara? Ja
ai, però, no, Jaume! Ah. Ja
clar, perquè no sé si està per Pallejar o està per... O potser, no, potser per tota Europa, potser està a Lió.
Potser sí, potser
escolta,
sí.
L'Andrés diu que el seu primer petó va ser a un portal, que aquest és un altre tema,
lloc
també triat,
portals.
A un portal prop de casa, és a dir, no el de casa dels pares, amb una companya de l'escola en aquell moment, i va ser un xic estrany,
clar,
molt humit.
Home, sí.
I crec que és el més important en un primer petó, diu, també millorable.
Home, també dic que...
Portes
la
L.
Portes la L.
Però millor humit que no pas sec, perquè si no, dues llengües s'acota, sembla que estiguis, com es diu allò, polint un moble per després barrissar-lo, saps?
Exacte.
No és la qüestió.
Llengua de gat.
Ah, calla, la llengua de gat. Ai, senyor. Tot això, Emília, ja t'allibero en breu, però estàvem parlant d'aquest 90% de persones que recorden tots els detalls d'aquest primer petó. Habitualment es produeix en l'adolescència. Per què ens deixa tanta petja aquest primer petó?
Clar, perquè per nosaltres és una situació nova i la dopamina, com comentava abans, és un neurotransmissor, i més que la dopamina. A mi m'agrada més parlar d'estructures neurals. Uh-huh. El substrat nerviós del reforç, com el nucli accumbens, doncs busca moltes vegades la novetat. I quan hi ha alguna cosa que és nova, doncs s'activa moltíssim. I a més, si és una cosa que ens gratifica i és nova, ja, bueno, és com hi ha una activació màxima. I normalment, quan passa això, li estem dient al nostre cervell que això ha estat molt, molt important, i habitualment també té connotacions emocionals, que hi ha una altra estructura que es diu amígdala, que és molt important per la part de processament emocional. Uh-huh. I clar, tot això doncs es guarda a la memòria. Hi ha una altra part del cervell que es diu hipocamp, que és qui consolida aquesta informació. I aquest oient que parlava del mussol, tot això s'ha gravat perquè l'hipocamp al final, que és qui guarda aquesta memòria episòdica de lo que ens passa en la nostra vida, l'hipocamp no sap lo que ha de guardar, i l'hipocamp doncs anem un dia allà a Glòries al Mussol i tal, i podem estar allà i l'hipocamp no guarda aquesta informació. Però en aquell moment, com es va donar aquest primer petó amb la que seria després la seva dona, doncs entre la dopamina del nucli accumbens i l'amígdala per la part d'emocions li van dir a l'hipocamp, ostres, hipocamp, això ho has de guardar molt bé, perquè és una situació molt, molt important. I l'hipocamp això ho va guardar com amb un cincel allà amb el marre fent una escultura.
Ho va gravar a foc, eh? Emília,
va gravar a foc, sí,
això
sí.
També pot passar quan ens fan un petó percebut com a desagradable o no desitjat, no? Pot generar un trauma.
I tant.
També.
Clar. I tant, sí, perquè clar, és com el nostre... És una cosa molt íntima, un petó, sembla que no, però és una cosa molt íntima perquè està molt vinculat amb una relació i amb un vincle de que després podem establir amb aquesta persona. I quan no volem aquest petó, doncs s'activa al final un sistema d'aversió també en el nostre cervell que fa que inclús que tot això es pugui guardar com un trauma, depèn com sigui, efectivament.
Uh-huh. Clar, de fet, recordeu a Julia Roberts, a Pretty Woman?
Sí.
Que era tot...
És veritat.
Jo entrego tot en la meva professió Menys els petons.
Menys els petons. Perquè és veritat, té aquesta connotació molt més íntima. Un petó, de vegades, no?, que altres tipus d'experiències.
És que de vegades, tant, entraríem aquí al debat de la infidelitat.
D'intimitat, eh?
Sí, però en el debat de la infidelitat, a vegades pot ser molt més vinculant i significatiu un simple petó amb molt de sentiment amb una persona que haver-hi fet el coit d'una manera absolutament freda i deslligada d'emocions, al tanto.
Absolutament d'acord, absolutament d'acord. Ara t'anava a preguntar, Emília, no sé si hi ha diferències en la resposta cerebral als petons entre homes i dones.
Pues a mi aquí s'han fet molts estudis i ara, de fet, és un tema que està bastant de moda en neurociència, veure les diferències cerebrals entre homes i dones. Sí. I la veritat és que no hem trobat pràcticament quan corregim, perquè abans sí que es trobaven moltes diferències, perquè es feien estudis de neuroimatge mal fets, sense corregir certes variables, i ara que ho corregim, pràcticament no hi ha diferències. Però sí que és veritat que el que és la conducta sexual i la identitat sí que estem trobant algunes diferències, i sembla que en el cas dels petons podria ser que les dones tinguessin més sensibilitat en funció de l'efecte que pot tenir una hormona que es diu estradiol, però aquí també hem de puntualitzar una miqueta, perquè l'estradiol l'alliberen les dones i els homes, i el mateix que la testosterona, també s'alliberen tant les dones com els homes. Tot depèn al final de la quantitat d'estradiol que s'allibera i de com actua aquest estradiol a nivell del cervell. Per tant, podria ser una dona amb una quantitat molt baixeta d'estradiol i un home amb una quantitat alta d'estradiol, i això explicaria, doncs, al final aquestes diferències individuals que tenim. En promig sí, però hi ha moltes diferències individuals.
Doncs escolta'm, Emília Radulà, professora de Neurociència de la Universitat Oberta de Catalunya, t'agraïm moltíssim que hagis estat part de la solució i espero que t'hagis passat estupendament bé, també amb molts petons.
M'ho ha passat
molt bé.
Gràcies.
Gràcies, Emília. Fins ara.
Gràcies.
Adéu, adéu. L'altra variable és per què ens saludem en dos petons. Ara abandonem el que són els petons romàntics i anem a les salutacions, eh? Ha canviat això de saludar-nos amb dos petons des de la pandèmia? Les noves generacions es fan menys petons o no? Mireu, a l'estat, el protocol diu que els homes es donen la mà i que les dones ens fem dos petons. Doncs en parlem amb en Carles Cortina. Ell és expert en protocol i membre fundador de l'Associació Catalana de Protocols i Relacions de Protocol i Relacions Institucionals. Carles, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Com estàs?
Bé.
Així d'entrada et preguntaré, Carles, tu recordes el teu primer petó romàntic?
No.
No?
I no és perquè n'hagis donat massa.
Epa!
Però no el recordo.
Caram, això és un cas per comentar amb l'Emília, eh? Potser la recuperem, a veure què passa en cas de no recordar aquest primer petó.
Un cas d'arribar de psiquiatre.
Carles, escolta'm, tu com a experta en protocol, aquest costum que deia abans, eh? Els homes donar-se la mà, les dones fer-se dos petons, encara es manté actiu aquest costum?
No, malauradament s'ha abandonat i ara estem en una etapa en què considero que hi ha un ús i abús dels petons a nivell oficial,
gràcies,
a nivell institucional, no?
Gràcies.
Aleshores, doncs, suposo que ja heu parlat del petó d'afecte, però els petons varien segons les tradicions, segons les cultures i segons la intencionalitat del petó, no? Avui dia, doncs, podem parlar obertament de el petó estratègic i el petó polític.
Epa, un moment, fem una cosa, Carles. Deixem anar la publicitat i ara parlem del petó estratègic i el petó polític. Ara torno amb tu. Fins ara.
La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio. La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio.
Vuit minutets els que passen de dos quarts de dues del migdia. Avui estem molt de dilluns, però ho hem remuntat bastant, eh? Ho hem remuntat amb l'Estel Soler, amb en Ferran Domènech, que estàvem parlant amb l'Emília Radulà, professora de Neurociències de la Universitat Oberta de Catalunya, i hem sumat a la conversa en Carles Cortina, expert en protocol i membre fundador de l'Associació Catalana de Protocol i Relacions Institucionals. Carles, ara sembla que hem millorat el so. Em sents millor?
Sí, perfecte.
Ara et sento molt millor, vas, perfecte, Carles, per favor.
Carles, al principi del programa parlàvem de primers petons, sí, petons als sí, portals, petons a pallejar, per exemple, però és que l'Enric, sí, el seu primer petó va ser quan tenia 8 anys.
Sí. Ostres, que jove!
No, no, a la rampa d'un pàrquing. Oh! I després de demanar-li permís per fer-lo.
Ai, que bé. Escolta, home, el sí és sí, eh? El sí és sí. El Carles, que diu que no, no recorda el primer petó.
No, no, però en aquest darrer petó que es comentava s'ha de dir que el protagonista, en primer lloc, era una persona que podia feia exhibició precoç d'oxitocina, no?
Ah, home,
perquè
clar.
Ja, ah, sí, ja va tenir la necessitat d'aquest petó i a la vegada d'una propensió cap al protocol de demanar permís.
Exacte, està molt sí, bé, Carles.
No hi ha res més sexy que un home demanant permís.
Escolteu una cosa, en Carles l'hem deixat votant i hem dit ara parlarem de petons estratègics i petons polítics, però abans, Carles, he d'aturar un moment el programa perquè és que ens ha trucat una persona.
Oi, sí. Oi.
Una persona que ens ha explicat una història bastant heavy i per això hem hagut de recuperar l'Emília Redolà, professora de Neurociències. Emília, ets aquí de nou, eh? Emília, ets aquí?
Està en xoc.
Punxeu-me l'Emília. Ah, s'ha tallat. Hosti, tu, jo que estava fent superbé.
És que estem a punt de parlar d'un fenomen una mica paranormal i estan passant coses ara. No,
hem de recuperar l'Emília. Perquè ens ha trucat una persona que es diu...
Fanny.
Fanny. Ets aquí, Fanny? Tampoc és aquí? Hosti, Conxo, de veritat, m'està sortint fatal la història, de veritat,
hola,
eh?
On sou tots?
No la volem explicar, torneu, però jo us puc explicar una altra història, de moment, mentre...
Explica'm una altra història, de moment. A veure, Albert,
no, ens serveix el clima, el clima, perquè el Josep Manel diu... El meu primer petó va ser a una platja de la Costa Brava, però, atenció, a ple hivern, i després d'haver concursat, tots dos, havien concursat els dos, en un festival de música. Eren rivals en un festival de música. Però, atenció... Per més inri, a mi que m'agraden els Rolling Stones, ella es diu Angie.
Angie! Oh, per favor, que rodona, ha quedat aquesta.
El Christian als 13 anys. I l'Alma diu, sempre havia pensat que el meu primer petó va ser amb 14 anys. Però més tard em vaig adonar que el primer,
ara,
sí, el primer va ser amb una amiga quan jo en tenia 12.
Que bonic. 12 anys amb una amiga. Clar sí, que sí, tot queda a casa. Tot queda a casa.
I després un altre univers, perdona, i amb això acabo ja, l'univers de les festes majors, també. La Maria Dolors va ser el seu primer petó a la festa major de Bellvís. És una bonica població del Pla d'Urgell. A la festa major.
Escolteu una cosa. Hem recuperat a l'Emília, ara s'hi posa música d'atenció. Emília, bon dia de nou. M'esteu fent una broma des de centraleta?
A veure si està fònica. O està fònica o tu estàs sorda, que també pot ser. Les dues coses.
Emília... La veritat, sembla un salvament. No puc posar més música d'atenció si l'Emília no m'entra.
El Carles ha marxat, ja.
Bueno, fem una cosa. A veure, a la peixera, recupereu-me l'Emília i a la Fanny, sisplau, que vull explicar... Ah, que no va res perquè cau la centralitat. Doncs truqueu per les línies internes, que en tenim dues només. Perdoneu-nos a tota la gent que esteu trucant, que possiblement hagueu col·lapsat la centraleta perquè ens ha caigut, l'estem reiniciant. No patiu, que en 2 minutets la tornarem a tenir. Mentre, Carles, parlaves de petons estratègics i petons polítics. Què són els petons estratègics i què són els petons polítics?
Bé, abans, però, hauria de fer un comentari, i és que els petons no són iguals ni pels mateixos països i les mateixes civilitzacions. Per exemple, el país més petoner del món són els russos.
Els russos,
Els russos, sí. Russos i països eslaus, no? On trobem casos de més generositat petonera. En canvi, els que són més... Per exemple, en alguns casos, els petons estan prohibits, com és el cas del Japó, no? On només no hi ha contacte corporal, la salutació és amb un acotament de cap que depèn del seu pronunciament del grau de respecte. Després, en països islàmics, està prohibit els petons entre homes i dones, no? I els països anglosaxons sempre s'han caracteritzat doncs, per no ser gaire proclius als petons. I, en canvi, la persona que va trencar aquesta norma va ser Hillary Clinton, no? Que, tenint aquesta tradició, el seu país va començar a repartir petons a tort i a dret. Per exemple, aquí puc posar un exemple viscut.
Home, per favor.
Sí, reculant en el temps, jo recordo que els polítics principalment eren masculins i aleshores doncs, van començar a assumir càrrecs i les dones i en un cas hi havia una institució en què la primera instància l'havia aconseguit una senyora i hi havia una certa revolta dels polítics masculins. Aleshores esperaven ben bé amb les urpes a punt tota la classe política i quan va arribar la presidenta el que va fer va ser començar a repartir petons i va menseir les feres. I ja no es va tornar a parlar més d'enfrontament.
A veure, Estel.
No, això, una evidència del poder del petó, no? En aquest cas.
Perdoneu una cosa, estem fent un invent una mica estrany, eh? No, perquè tenim problemes de tota mena, ho estem intentant resoldre. Però crec que ja tenim aquí, de nou, crec que tenim a l'Emília Redolà. Emília, hi ets, eh?
Sí, estic aquí.
M'estàs sentint, eh, Emília?
M'escolteu? Estic aquí.
Ara et sentim perfectament. A veure, Emília.
Molt bé.
Tenim un cas que necessitem la teva ajuda, perquè tenim un oient que es diu Fanny, que el Fran ens explicarà. Fran, tampoc l'ha de dir? Ah, sí, Fanny, bon dia.
Hola, bon dia.
A veure, tu estàs sentint a la Fanny, Emília?
No l'escolto.
Bueno, doncs t'expliquem. A veure, Emília, Fanny, explica la teva història, si us plau.
Mira, us explico. El meu primer petó va ser el que li van fer a la meva germana Bessona.
Com?
Sí. bueno, ara, des de petites ens notem coses l'una que li passen a l'una i a l'altra i somiem coses semblants i bueno, jo anava un dia pel carrer, tranquil·lament tornava a casa i em vaig notar un petó als llavis, però una pressió, o sigui, un petó. Vaig mirar al voltant i dic, hòstia, no hi ha ningú. Dic, a veure, quina hora és? Sempre tinc la mania quan passa alguna cosa, mirar l'hora. I quan va arribar ma germana a casa li vaig dir, tu què coi feies a aquella hora? I clar, li vaig dir, t'estaves morrejant amb el nòvio. I sí, i ella pensava que m'havia amagat a algun lloc per espiar-la i per això ho sabia. Ostres. I no.
O sigui, que m'estàs dient que tu vas notar el primer petó de la teva germana o un petó de la teva germana sense
primer,
estar tu ni present, el primer petó. A veure, Emília, això té algun tipus d'explicació?
I de fet, vaig estar unes setmanes també notant-lo.
A veure, repeteix-me, perquè estic fent un invent. Però espera't un segon, Emília, digues, Fanny.
Tranquil·les.
Que després em vaig estar unes setmanes notant petons, els petons que es feia a l'Institut de Comiat, que a casa meva hi havia. I la Chantal, que no ve, dic, vindrà aquí una estona perquè ja s'està acomiadant.
No m'ho puc creure.
Jo tampoc m'ho creia.
Fanny, ara li estàvem preguntant a l'Emília que ens digués a veure si hi havia algun tipus d'explicació biològica neurocientífica. A veure, Emília, tot teu.
Doncs mira, a veure, sí que és veritat que en neurociència ens agrada molt fer estudis amb bessons i una manera molt xula és agafar bessons que són monocigòtics, que tenen el 100% de l'ADN compartit i d'altres que són el 50% només. I els bessons que tenen el 100% compartit sí que hem vist en diferents estudis que ja comparteixen moltes coses i és veritat que inclús al final acaben casant-se amb persones que són molt similars, una vida molt similar. El que passa que el que explicava aquí la Fanny, des del punt de vista de la ciència i de la neurociència, no tenim explicació perquè realment són experiències que, en el cas de la seva germana, quan s'estava donant un petó amb el nòvio, el seu cervell estava rebent aquesta informació, però clar, no podia passar aquesta informació a la Fanny. I per tant, des de lo que és la neurociència, no hi ha una explicació. Però jo sempre dic que hem de dubtar d'allò que està establert perquè és la manera d'avançar en ciència. I és veritat que ara, amb la tecnologia que tenim, no podríem explicar això que ens explica la Fanny, però sí que és veritat que hi ha casos d'experiències entre germanes i germans bessons que realment no tenim avui en dia explicació des de la ciència.
És molt fort. I això us ha tornat a passar, Fanny, en alguna altra situació? Heu tornat a tenir alguna connexió còsmica?
Ens ha passat moltes vegades de somiar el mateix o comprar-nos la mateixa samarreta, estem-nos igual al mateix dia... Moltes coses tenim en comú. Som bessones univitalines i bueno, és el que explicava ara la doctora.
La doctora, eh? Crec que haurem de fer una cosa. Sí. Fanny, ens guardarem el telèfon, el teu telèfon, i farem un tema de germans bessons, a veure quines connexions teniu entre vosaltres. Eh?
Ah, guai.
D'acord? Fanny, gràcies per trucar-nos i encara més per escoltar-nos, i gràcies a la doctora Emília Redolà, professora de Neurociència de la UOC, per tornar-nos a atendre a través de via telèfon, tot i el caos que ens ha inundat ara mateix. Moltíssimes gràcies a les dues. Una abraçada.
A vosaltres. Adéu.
Fins ara. Adéu, adéu.
Mira, és curiós perquè els oients segueixen enviant llocs on es van fer el primer petó, i la Montserrat, hem parlat de portals, hem parlat de pàrquings, hem parlat de festes majors, però la Montserrat, el seu primer petó romàntic, va ser un petó robat amb 16 anys a la residència d'avis on fèiem pràctiques amb la meva primera parella. Recordo que va ser ràpid i quan va acabar vaig pensar... Quin fàstic.
Hosti.
I què ruca el David.
Entenc que és la seva parella,
van
eh?
Van ser parella? No, van ser parella durant 15 anys.
Home, déu-n'hi-do, va funcionar la cosa, eh?
Sí, sí, sí.
Al 677-38-77-19, al 93-201-7474, ens podeu trucar i explicar-nos com va ser la vostra primera experiència petonil. Fem una cosa, anem a agafar una miqueta d'aire tots plegats. Sí. Comprovem que tinguem en Carles Cortina i de seguida seguim parlant de petons.
La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio. La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio.
Avui és el Dia Internacional del Petó. Se celebra cada 13 d'abril en commemoració del petó més llarg de la història, que va durar 58 hores. Amb l'Emília Redolà, amb la doctora professora en Neurociència de la Universitat Oberta de Catalunya, hem parlat d'aquest petó romàntic, però volíem parlar també dels petons per saludar-nos. Hem convidat al programa en Carles Cortina. Ell és expert en protocol i membre fundador de l'Associació Catalana de Protocol i Relacions Institucionals, que ens estava explicant que no totes les cultures perceben el petó de la salutació de la mateixa manera, no? Els russos, deia, que són els més petoners, en general, els països eslaus, el Japó, els menys, no? Que el tacte humà,
el tacte físic
està bastant associat a coses negatives, no? A l'islam, que està prohibit als homes i dones que es petonegin, o als anglosaxons, que no són gaire proclius, tot i que la senyora Margaret Thatcher va canviar-ne la concepció social. Un cop dit això, Carles, em parlaves abans de petons estratègics i petons polítics.
Només un incís. I és que qui va fer el canvi no va ser Margaret Thatcher, sinó Hillary Clinton.
Hillary Clinton, perdona, és veritat.
Dels Estats Units. I sobre l'ús del petó com a arma política, doncs tenim, per exemple, el cas del Berlusconi, no sé si ho recordareu, no? Que presumia de les seves armes de Playboy per conquerir la presidenta de Finlàndia, Tarja Halonen, no? I després, doncs, els petons que no es poden fer. Per exemple, a la família reial no es poden fer petons, i en canvi, teòricament, ara en fan a tothom. O, per exemple, el Trump, que va cometre un sacrilegi quan va gosar tocar la reina Isabel II.
Ui, sí. Drama, eh?
Que està totalment prohibit, i són dues monarquies, i en canvi la tradició és diferent. O, per exemple, sobre els petons, Itàlia i Hongria també fan dos petons, com podem fer nosaltres en ambients propers, amicals, però l'ordre dels seus petons és al revés de com els fem nosaltres. Ells fan primer a l'esquerra i després a la dreta, i nosaltres ho fem al revés. Per tant, si coincidim amb una persona d'Itàlia o d'Hongria i ens saludem amb dos petons, fàcilment farem el petó al mig. O sigui, es convertirà en
un petó sexual, eh? Sí, perquè de vegades aquí a Catalunya, de fet, fem primer com posem la galta dreta, totes dues bandes, i després l'esquerra, eh? Però hi ha gent que ho fa al revés, no sé per quins sets ous, i de vegades es produeixen situacions una miqueta incòmodes, eh?
Jo faig una cosa estranya, ho reconec. No, és veritat. No, jo em faig un... Sí. El que faríem tots, i després abraço.
Aleshores
la gent es queda allà com retinguda i reconec. Tinc un problema, no sé per què em passa això.
M'agrada molt, eh?
I després hi ha el sector cultural
artístic,
que hi ha aquesta cosa de fer-se petons, picos, els picos.
Això, exacte, mira.
Pica, no sé com es diu en català, també t'ho
diré. Els petonets a la boca, eh? Els piquitos que diuen en castellà, mira, s'ha posat malauradament de moda, eh? Carles, entre el sector cultural, no sé si d'això en tens constància, si històricament entre els artistes era un habitual fer-se petonets als morros?
No em consta. El que passa que sobre els petons als llavis, a mi m'ha sorprès molt que últimament aquest tipus de petó es fa entre pares i fills.
Ojo, atenció,
és un gran
tema. A mi, per exemple, jo no ho faig amb el meu fill.
Molt interessant,
aquest
tema.
Sí, jo amb un pare, és que això és una anècdota que ara viuen molt els meus amics, perquè des del cap d'any del 99 al 2000, el meu pare, que és el meu aniversari per cap d'any, el dia 1, em va fer un pico. Absolutament fraternal, no? Però llavors, molts cops, jo li volia dir, pare, fem-nos dos petons normals, sisplau.
Digue-li, pare.
No, ja ho vam frenar. Però és veritat que quan tens criatures hi pot haver una tendència, no?, com a mare o pare, a fer-ho, i les autoritats sanitàries ho recomanen molt poc, entre altres temes, doncs, per possibilitat de passar herpes
i càries,
o qualsevol
fins i tot
coses que tinguis tu a la saliva.
Per
no?
què et sorprèn, Carles?
Sí, perquè no és habitual entre progenitors i descendents, doncs, aquest acte que és propi de la intimitat, no?
T'anava a dir, Carles, abans parlaves que la reialesa no es feien petons, habitualment, tot i que ara els protocols es trenquen una mica més, però sí que se'ls ha fet històricament, tinc entès, petons a les mans, no? En senyal de servitud, no? D'on prové això?
Bueno, més que de servitud, d'homenatge. El que era un petó de servitud era quan el vassall besava la mà del senyor feudal.
Ah, d'acord.
Aleshores, doncs, per exemple, el rei, en el cas d'Espanya, el rei d'Espanya, quan ha jurat la Constitució i, per tant, ha estat entronitzat, doncs tota la família, tota, li ha de fer un bes a mans.
Jo us he de dir... Digues.
Sí. No, que aquest és una tradició que no se sap, però, per exemple, quan el rei Joan Carles, doncs, va ser entronitzat, el primer que va fer la reina Sofia, doncs, és fer-li el petó a la mà.
Oh, que bo, això. Digues, Estel, què anaves a dir?
Que jo no sóc gaire partidària d'aquests dos petons que ens hem de fer les dones amb tuti quanti.
Amb la pandèmia van bastant bé,
que la pandèmia anessin en detriment. Llavors preferiria posar la mà com una reina absoluta i que besessin la meva mà. Les
una
dones sí que
feudal.
Poden fer dos petons.
Sí.
Llavors jo, o petons de boca d'encendre el forn,
o si no
conec
toquin.
Els homes, sisplau,
no
com una
petons,
reina
no?
em feu petons a la mà.
Va, vinga, acabem llegint els últims missatges, Fran.
És que la Rita, per exemple, també està d'acord amb tu, perquè diu que quan et presenten una persona o persones, no suporto fer petons. Dono la mà amb una lleugera pressió, diu, no aquelles mans toves que fan una mica d'angúnia. I, per cert, en l'entorn de feina també, l'Elisabet, que treballa en l'entorn de l'educació, diu, a mi no m'agrada gens fer petons a la gent de la feina. I em fa ràbia no poder dir que jo vull donar la mà en comptes de fer petons.
Hi ha gent que posem la cara, no? Allò que poses una miqueta més per apartar els llavis dels altres, no?
Vigila si pos la cara.
No, i perdoneu, és que aquí pots acabar amb el pòmul trencat, eh? A vegades.
Sí.
No, de veritat.
Ah, mira!
Pòmuls trencats, busquem algun cas, eh?
Mira, demà que parlem de maxilofacials, de bruxisme, de problemes de mandíbula, exposarem el teu cas. Carles Cortina, expert en protocol i membre fundador de l'Associació Catalana de Protocol i Relacions Institucionals, ho hem de deixar aquí. T'agraïm moltíssim aquesta trucada que ens has atès. Una abraçada, Carles.
Igualment, gràcies.
Adéu. Fins aquí la solució d'avui. Tornem demà, ara us ho deia, per parlar de problemes mandibulars. Com són els més importants i com es poden solucionar? Ens afecta mastegar xiclet? Demà ho descobrim. Adéu, Estel.
Adéu.